L'esport del punt.
Es pot considerar que és l'assignatura pendent de Frank Rijkaard al Barça. El tècnic holandès ha guanyat la Lliga de Campions, la Supercopa d'Espanya, la Copa de Catalunya, però la Copa del Rei no figura al seu palmarès. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Sembla clar per la trajectòria de l'equip en aquesta competició que no ha estat una prioritat els últims anys. Ara, però, tot apunta que la mentalitat ha canviat i avui s'hauria de demostrar davant un rival, el Sevilla, que fa més de dos anys que no perd en una competició del CAO.
Queda clar que no hi ha manera que l'equip de Rijkaard s'activi a la competició, a la Copa del Rei. La temporada passada va ser on es va arribar més lluny, a semifinals, però també va ser l'any en què l'eliminació va ser més dolorosa. Després de golejar el Getafe al partit d'anada a casa, al Camp Nou, en un partit que passarà la història pel gol de Messi emulant Maradona, el Barça, sense Messi, va caure humiliat a l'Alfonso Pérez al partit de tornada i va quedar eliminat. En aquell moment encara coia el record de l'eliminació anterior del Saragossa a quarts de final de la Copa i amb expulsió de Ronaldinho. L'anterior, als 32ens de final, al camp de la Gramenet, o la primera eliminació de Rijkaard a la Copa del Rei a la primera temporada, també als quarts de final, també contra el Saragossa i també amb Ronaldinho de protagonista. Rijkaard el va substituir a la Romareda quan encara estava l'eliminatòria per resoldre. Potser per tot això, Rijkaard ha reconegut que el d'avui és el partit més important que ha disputat fins ara en aquesta temporada.
Seguramente, porque el partido que viene siempre es el partido más importante, pero ahora por la Copa y teniendo cuenta con el hecho que hemos empezado ahí fuera de casa y ahora tenemos la posibilidad para cumplir el trabajo, entonces tenemos que mentalizarnos por eso y cumplir el trabajo para nuestro público y para nosotros mismos y para el club.
Repassant els antecedents, Ronaldinho i Messi han acaparat protagonisme a la Copa dels últims 4 anys. Cap d'ells, però, hi serà avui. Nieto. I veurem si juga Deco o Rijkaard premia la progressió de Gudjonsson als últims partits. A davant, Henry sembla cridat a liderar l'equip amb la generositat que el tècnic holandès ha destacat d'ell envers els seus companys de davantera, avui previsiblement Giovanni Dos Santos i Leo Messi. El Barça s'ha concentrat com en partit de Champions, un indicatiu més de la importància que Rijkaard dona a l'eliminatòria.
Estamos mentalizados para cumplir el trabajo con respecto para el oponente. Es un buen oponente. Ellos ya han hablado antes del partido que nos van a eliminar. Yo no hablo así, pero sí que tenemos muchas ganas para pasar al turno.
Per cert, un jutge de Barcelona ha donat la raó al Barça en la demanda contra el diari L'Equip, que va publicar una informació en què relacionava el club, el Barça, amb les presumptes pràctiques de dopatge d'Eufemiano Fuentes, aparegudes en el marc de l'operació.
El mateix resulta que el Barça empata una haurada de defensar demà l'Espanyol a casa, també contra l'Atlètic de Bilbao. David Clubés, bona tarda.
Bona tarda.
Sense De la Peña, sense Jarque, encara sense Rufete, l'equip català jugarà el pas als quarts de final. La situació és la mateixa, com dèiem, del Barça. El que no és clar és si el plantejament també serà similar, ho haurem d'esperar a veure què fa avui Rijkaard.
Doncs Valverde ha deixat clar que no especularan i que sortiran a guanyar. L'empat a una setmana més és un bon resultat, però tothom recorda que la temporada passada, amb aquest mateix resultat, empat a un, l'equip va quedar eliminat davant el Rayo de segona divisió B.
Estamos jugando con un equipo de primera y nosotros no nos lo planteamos como tener la eliminatoria encarrilada. Considero más peligroso hoy venir con un 0-1. A pesar de que sería mucho mejor, pero vienes con un 0-1 y con un 1-1 todavía lo tienes todo apretado.
A la llista de 16 jugadors convocats no hi són els lesionats De la Peña i Jarque, a banda de Rufete, que ahir va rebre l'alta mèdica però encara no té el ritme de competició necessari. Xica, David García i Coromina són baixa per decisió tècnica. A Valverde el preocupa l'estat de Torrejón. És dubte per culpa d'un cop al peu dret i fins última hora no se sabrà si pot jugar.
De seguida seguim parlant, David, de l'Espanyol, però abans, Josep Antonaisa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un apunt de l'Atlètic de Bilbao, el rival de l'Espanyol, que ha dit fa només uns minuts Joaquín Caparrós.
El tècnic andalús creu que l'eliminatòria està al 50%, malgrat que Sant Mamés només van poder empatar 1-1. I no creu que aquest resultat marqui una manera diferent de jugar el partit de demà, ni al seu equip ni a l'Espanyol.
Nosotros sabemos que tenemos que meter como mínimo un gol para igualar la eliminatoria o ganarla, y por lo tanto, bueno, pues ellos también, no creo, porque cada equipo tiene una forma de jugar y hacer otra cosa distinta de lo que no es cambiar una situación que está entrenada, y el Español pues va a jugar como como lleva jugando este año y como lleva jugando el año pasado, ¿no?
L'equip viatja aquesta tarda sense el porter Gorka Iraixós, lesionat. També han quedat fora de la convocatòria Aitor Ocio, Koikili i Aduriz, que van ser titulars en la Lliga dissabte. La principal novetat és la presència del davanter del filial Aitor Ramos, que serà suplent.
L'últim empat a la Copa del Rei ha estat molt valuós.
Creo que es un buen resultado para nosotros, empate a uno y en general hay que felicitar el grupo para el resultado.
Aquest vespre, la tornada. El Camp Nou veurà com es decideix el pas a quarts de la Copa del Rei entre el Barça i el Sevilla. No us perdeu el partit amb l'única transmissió en alta definició, la d'en Puyal.
Sí senyor, sí senyor!
A partir de les 8 del vespre, 4 hores per conèixer tot l'entorn d'aquest partit i per sentir-ne la narració. Recordeu, aquest vespre, a partir de les 8, el pas a quarts de final de la Copa del Rei, Barça a Sevilla, amb l'equip d'en Puyal, a Catalunya Ràdio. Futbol a Catalunya Ràdio.
La transmissió d'en Puyal de Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Dos amics parlen d'home a home, que l'ascensor es parla per parlar, i als casaments es diu que parli ara o que calli per sempre. Però al final, parlis com parlis, siguis com siguis, el més important és que algú t'escolti. A la Caixa, més de 25.000 persones t'escolten, t'entenen i treballen a prop teu per oferir-te la millor solució. La Caixa. Parlem?
Passen dos minuts de 3:45 de la tarda, continuem a l'Esport al Punt. Avui Dani Harkey ha parlat per primer cop del motiu de la lesió que li impedeix jugar aquests dies i també del suposat interès del Tottenham. Em sembla, David, que ha estat més explícit, però sobre aquest últim punt, que no sobre la història del gol.
Sí, Harkey no ha volgut donar cap explicació de la lesió que es va fer el dia 24 de desembre, quan la plantilla estava de vacances. Com ja vam explicar, Harkey es va fer mal als dos peus, sobretot al dret, mentre passejava el gos. L'especulació que s'ha fet, però, no ha agradat gens al jugador, que avui estava visiblement empipat.
No voy a explicar cómo me hice la lesión, simplemente porque no me preguntasteis la semana que estuve aquí, habéis especulado, habéis puesto lo que habéis querido, ahora no pretendáis que diga lo que me pasó. Simplemente, y ha sido una cosa muy tonta, pero estuve una semana aquí, nadie me pregunta lo que me pasa y luego ponen lo que queréis, sin preguntarme. Entender un poco que ahora no quiera decir yo lo que me pasó, y es una tontería, pero bueno.
Això sí, Harkey ha admès un gran sentiment d'impotència perquè encara pot estar dues setmanes més de baixa. Harkey camina amb crosses perquè encara nota dolor al dit gros del peu dret. El jugador també ha parlat de les informacions que arribaven ahir des d'Anglaterra i que el situen a l'òrbita del Tottenham. No és la primera vegada. The Times fins i tot anunciava un viatge de Harkey a Londres el passat cap de setmana.
Bueno, me hicieron gracia, nada más, porque ayer estaba con... Cuando me enteré estaba con Dani Ballar yendo a que me quitaran el yeso. Y bueno, y el domingo estaba con mi padre viendo el partido, o sea que ayer me hicieron gracia simplemente, nada más. No le hago caso porque primero que no sé nada, ni yo ni mi representante y el club tampoco, o sea, es que se le está dando muchas vueltas a algo que no hay nada.
Un apunt més, David, per cert, que a Harkey sí se li va preguntar pel motiu de la seva lesió, no?
Sí, el mateix dia 28, el primer dia dels entrenaments.
Tornem a parlar de la Copa, perquè a banda de l'Espanyol Atlètic també hem de destacar el partit que disputaran el Madrid i el Mallorca, un duel on l'arbitratge s'ha convertit en motiu de polèmica entre els entrenadors dels dos equips, Gregorio Manzano i Bert Schuster. Madrid, Toni Regal, bona tarda.
Bona tarda. La designació de Medina Cantalejo per dirigir el Madrid-Mallorca ha desfermat una polèmica entre els entrenadors dels dos equips. Dos penals a l'àrea del Madrid que Delgado Ferreiro va passar per alt al partit d'anada i unes paraules de Gregorio Manzano assenyalant que el Mallorca, per classificar-se, hauria de superar dos rivals, el Madrid i l'àrbitre, han originat polèmica. Avui Manzano no s'ha fet enrere, però ha matisat aquestes paraules.
No me gustaría que después del partido de ida con dos acciones que creo que nos perjudicaron, mañana se volviera a repetir, ¿no? Ya el partido final del año pasado, el de Liga de este, y el partido aquí de ida de cuarto de final, pues ha habido decisiones siempre que no nos han favorecido, ¿no? Y es un poco lo que quiero hacer, que nos enfrentamos a un equipo rival que los árbitros pues no han tenido una buena tarde.
Schuster ha utilitzat la ironia per respondre a les declaracions de l'entrenador del Mallorca.
No, simplemente espero que sea así. No puedo pedir más. Espero que acerta con esto y nos pitan dos penaltis, que nos alunan dos, yo qué sé, cualquiera de estas cosas, ¿eh? Para que pasamos la eliminatoria. Yo encantado.
Per al partit que jugarà demà al Bernabéu amb 2-1 a l'anada favorable al Mallorca, Schuster prescindirà de Casillas i Raúl per descans i de Pepe Heinze i Robben per lesió i Gregorio Manzano no podrà disposar de Dani Guiza.
Si ets a l'estranger entre el dia 15 de gener i el 9 de març, per primera vegada i mitjançant un procediment nou, pots votar en les eleccions generals i al Parlament d'Andalusia del 9 de març. T'has d'inscriure al registre de matrícula consular com a no resident i recollir la sol·licitud fins al 9 de febrer a la teva oficina consular o descarregar-la al web del Ministeri d'Afers Estrangers i de Cooperació, mae.es. L'hauràs d'entregar personalment amb el DNI o passaport a la mateixa oficina consular. Rebràs la documentació al teu domicili a l'estranger i tindràs fins al 5 de març per enviar gratuïtament el vot per correu certificat. Si ets a l'estranger, ja pots exercir el dret a vot sense obstacles. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
Brutus, parra't! Per només 54 euros!
Fins al 31 de gener els nostres serveis ràpids. Renault Minut i carrosseria ràpida. O el teu taller Renault Serveis, tens un...
Brutus, parra't! Per només 54 euros!
Un preu únic per un mans lliures amb el qual podràs conduir amb total tranquil·litat. Perquè recorda que només Renault Serveis manté la seguretat del teu Renault.
Api! Xarxa Renault de Catalunya.
Marion Bartoli, Dinara Safina i Ivan Lubicic són els principals caps de sèrie que han quedat eliminats a la jornada d'avui de l'Open d'Austràlia de tennis. També ha perdut Albert Montañés. Jaume Boix, bona tarda.
Hola Jordi, bona tarda.
En canvi, Federer, Kuznetsova, Ivanovic, David Ferrer, Venus Williams i també el català Òscar Hernández han passat a la segona ronda.
La d'avui serà una d'aquelles dates que Òscar Hernández en recordarà sempre, tant com la del dia que va decidir deixar de servir copes en un bar per tornar al món del tennis i deixar-se la pell per mantenir el somni de guanyar-se la vida amb una raqueta. Avui l'Òscar ha aconseguit fer realitat una de les fites que s'havia marcat, guanyar un dia un partit de pista ràpida jugant Grand Slam. Wimbledon i Nova York se li van resistir l'any passat. Avui a Melbourne, a l'Open d'Austràlia, pista 10 i contra el Croatí Bominar ho ha aconseguit.
Bueno, per mi... Hòstia, avui, el partit d'avui ha sigut molt especial perquè no havia guanyat mai una ronda en un gran slam que és la pista ràpida. Pista ràpida en tenim que és com Wimbledon, US Open o aquí a Austràlia i bueno, per mi ha sigut avui un dia molt especial. No, sempre vaig tenir la assignatura que està pendent de guanyar un partit de pista ràpida. Ho havia fet molt bé a Roland Garros, dos anys, però a ràpida pues, em costava una mica i avui, pues, mira... han guanyat.
Els nervis i la forma de jugar d'Ivo Minar, un gegant de gairebé 2 metres que té un servei que no baixa de 200 per hora, han fet que Òscar Hernández no comencés bé, però el partit ha canviat i el Democat s'ha acabat imposant per físic i per paciència.
El partit d'avui ha sigut una mica dur, tàcticament jo crec que l'he jugat perfecte, però bueno, no m'esperava en cap moment de que ja han començat tan fort com han començat. O sigui, no he pogut fer res en el primer set, m'ha fotut 6-1, però bueno, jo després ja he anat millor el saque, he anat entrant més en joc i bueno, al final ja estava una mica cansat físicament i jo la veritat és que estava bastant fresc.
La victòria l'ha celebrat Òscar Hernández en una pizzeria al costat dels apartaments on s'ha instal·lat al centre de Melbourne. Han caigut una amanida, un plat gegant de fusilis i una pizza a 4 estacions. Tot això regat amb cervesa Foster's i aigua mineral. Fins dijous no tornarà a jugar. Ho farà contra el txec Tomas Berdych.
Gràcies, Jaume Boix. I ara un minut per parlar de Fernando Alonso, que avui ha tornat a pilotar un Renault.
Al circuit de Jerez, les primeres referències en temps parlen d'un Fernando Alonso com a desè home més ràpid al circuit. Pere Martínez de la Rosa i Felipe Massa han marcat els 2 millors cronos. La presència de Fernando Alonso, encara que no sigui amb el cotxe que farà servir durant el campionat, a Jerez ha despertat molta expectació. És el seu retorn a l'escuderia Renault, amb qui va guanyar 2 títols mundials. Els organitzadors han posat les entrades a 5 euros per fer calaix i tenir una mica controlada la molta gent que ha anat al circuit en un matí de primavera. Una absència notable en aquests entrenaments, la penya de fans de Fernando Alonso, que l'acompanya en tot moment i a tot arreu. El fet de ser dia laborable ha condicionat el club de seguidors asturians del pilot, com explica el seu president, José Vicente Gracia.
Todos estamos trabajando y arrancar para allá un martes y un miércoles y subir otra vez para arriba y... No, mira, nos coincide muy bien lo del día 2 y día 3 en Barcelona. Es un fin de semana y por fin podemos llevar a la familia, a los niños y de hecho ya vamos un grupo grande para allá.
Aquesta tarda i demà, més entrenaments.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
5 minuts i seran a les 3 i ara a l'esport al punt volem fer un repàs dels diferents partits de diferents competicions previstos per avui. Comencem amb la Copa Olep, on els dos representants catalans, la Casballo de Girona i el DKB Joventut de Badalona, juguen a casa a partir de 3:15.
Els dos equips catalans estan classificats, ara l'objectiu és acabar primers de grup, fet que els afavoriria en el sorteig de la ronda següent, que es farà el dia 28 a Barcelona. El DKB Joventut rep el Bosna Sarajevo a 3:15 a Badalona, un rival històric en hores baixes. Necessita guanyar per no quedar fora de l'Olep. Per això Pau Riba, el jugador verd i negre, diu que no poden sortir relaxats si ells també volen guanyar.
Si tu comences a concentrar el partit i amb actitud, doncs normalment no presenten molts problemes, no? Però si comences relaxat i l'altre equip es fica dins del partit i veu que pot posar les coses difícils, doncs es compliquen aquests partits, no? Jo crec que hem de sortir al 100% des d'un començament i intentar, doncs, assegura el primer lloc de la classificació com més aviat millor, no?
El Joventut estarà pendent també del partit que jugaran una hora abans Alba de Berlín i Turk Telecom. Si perden els turcs i guanya la penya, segur que serà primera de grup. Per la seva part, la Casballo juga a casa contra el Charleroi belga. Pedro Martínez, el seu tècnic, recela d'un partit que haurien de guanyar amb certa comoditat.
Tenim tots al cap una mica la idea de que els partits aquests a casa els guanyem amb facilitat, no? I em fa una mica de por que si això, per la raó que sigui, o per la qualitat del rival, o pel cansament i tal, no ho fem, doncs que no estiguem còmodes a la pista, diguem. Està clar que són millors que ells, però ja et dic que els tenim que respectar molt perquè al seu camp ens va costar moltíssim guanyar-los.
També aquí els catalans volen guanyar per consolidar-se a la primera plaça i l'equip rival està amb l'aigua al coll i a punt de quedar eliminat.
Del bàsquet a l'hoquei, Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nova jornada de l'Hoquei Lliga amb algun partit que començarà a ser dramàtic per als equips que lluiten per sortir de les places del descens.
Un d'aquests equips és el Voltregà, penúltim classificat. L'equip osonenc acumula 8 jornades sense guanyar i avui visita la pista de l'Esfer Oviedo, al Cué. L'equip asturià només té 2 punts, fruit de 2 empats, un arrencat precisament a la pista del Voltregà en partit de la primera volta. Sentim el jugador de l'equip osonenc, Quim Casalí.
De moment és el partit més important que tenim de la temporada i, bueno, a més és el típic partit que saps que jugues contra l'últim classificat que no ha guanyat cap partit i tens l'obligació de sumar els 3 punts.
Qui també necessita els punts és l'Epson Cerdanyola, que visita la pista del Proinosa Igualada. Els vallesans volen trencar la mala ratxa de 5 desplaçaments consecutius sense cap victòria. A les Comes hi trobaran una Igualada que aquesta setmana també disputa la Lliga Europea. El jugador del Cerdanyola, Eloi Gaspar, és partidari de treure rendiment a aquesta situació.
Tenint en compte que tenen un partit dissabte molt important a les Açores, doncs és jo crec que poden tindre més al cap al partit de la Copa Europa que no el d'avui i això ho tenim que aprofitar.
Tant Voltregà com Cerdanyola han aprofitat el parèntesi nadalenc per incorporar nous reforços a les seves plantilles.
I avui també comença la segona volta de la Lliga de Futbol Sala.
El Barça rep el Gestesa Guadalajara. Pel Barça, oportunitat perfecta per recuperar la confiança després del cop que ha significat quedar fora de la Copa. Sentim l'entrenador Marc Carmona.
Ara el que patim és per canviar la dinàmica. Són moltes setmanes sense guanyar i quan entres en aquestes dinàmiques, doncs sembla que tot surt al revés, els rebots et van en contra, toca el pal i entra o toca el pal i fora, no? Nosaltres seguim dient el mateix que el primer dia, no hem canviat el nostre discurs. Pensem que Pozo i Interviu estan per sobre de la resta. Si nosaltres fem molt bé les coses, tenim molta sort i ens acompanya a tot, crec que podem aspirar a lluitar per la tercera plaça, i si no ho fem tan bé o no tenim tanta bona sort, doncs potser podem estar entre el 6è i el 7è.
Últim minut del programa. Sorpresa a la NBA per la derrota de Boston a casa contra Washington. 83-88 per la seva banda. Portland s'ha imposat Nova Jersey. 73-99 amb 2 punts del canari Sergio Rodríguez. Últims segons per la guia de la tele.
Els partits de la Copa del Rei es donen avui en la modalitat de pagar per veure. Altres esdeveniments esportius televisats són el preolímpic femení de voleibol a partir d'ara mateix per Eurosport. Aquesta mateixa cadena ofereix a les 10 del vespre el Masters de snooker i a la 1 de la matinada tota la jornada de l'Open d'Austràlia de tennis. Pels seguidors de la NBA, a les 2 de la matinada, Memphis Cleveland a Canal Plus Deporte i a Teledeporte Futbol Sala El Pozo Benicarlo.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Adéu-siau, bona tarda.